Sí. Sí. Ah, en el que estem en directe. Date.
Això ja està gravant?
Sí, sí, sí. Dale.
És que no ho sé mai, tio, saps? I això... Estem en l'aire. Senyors, o sigui, avui serà complicat perquè tenim dos marcs. Aleshores, quan jo digui marc, hem de definir un protocol, que és marc 1, marc 2...
Marc 2 sona malament.
Marc 2, per què sona?
Perquè si ho dius molt ràpid...
Què sona? No,
marc 2, marc 2, marc 2, marc
2. Ah, marc 2! Episodi no...
Això em passava quan era petit.
Not safe
quan anava a colònies hi havia dos marcs, hi havia el marc 1 i sempre marc 1.
Digues, Marc, ho vas passar malament a la infància.
Exacte.
No. Marc 1 i marc 2, jo marc 1, sisplau.
Digues, Ramon, molt ràpid, no?, aquestes coses i tot això. Marc, com estàs?
Bé, em fa molta il·lusió aquest episodi.
De fet, a mi també, ja ho comentarem, però hi ha una cosa que és que estàvem aquí dient, són les dues persones menys musicals que conec, probablement,
sí.
I estàvem parlant del DJ de Spotify. O sigui, a tu t'ha canviat la vida, perquè tu dius que la funcionalitat de DJ de Spotify, que jo la trobo horrenda, perquè m'intenta colar coses que a mi no m'agraden, i a part parla molt. Dius, no, jo vull escoltar música, no una persona que parla. I a tu t'agrada perquè et treu la feina d'haver de pensar la música que has d'escoltar.
Sí, o sigui, jo crec que hi ha grans veritats sobre la música. Val? La primera és que quan eres petit només compraves la música per la caràtula que venia en el CD i perquè t'agradava molt la Britney Spears i volies veure com sortia a la caratuleta. Val?
Perquè tu has comprat molts CDs. Tens cara d'haver-ne comprat 3 a la
no,
teva vida.
No, però jo comprava aquests CDs de les nenes que eren guapes de l'època, perquè llavors, clar, tenies 13 anyets i et feia gràcia com veure, doncs això, doncs, no sé, a l'època era... Jo recordo que era la Britney Spears, hi havia 4 més, també. Val? Això la primera. La segona és... La gran veritat és que sempre, com tu, depèn amb qui et trobes i et diu, què és la millor música? I tothom sempre referència la música, diu que és la millor, la de l'època quan ells tenien 18 anys.
Cronometrisme, eh?
Però, exacte, el problema no és que fos aquella la millor època, és que tu tenies 18 anys i era la teva puta millor època, saps? Llavors, clar, t'has quedat amb l'època, amb la música bona de la teva època. Mm-hmm. I llavors, què passava? Que per mi això era un problema, perquè no sabia molt bé què escoltar, perquè, clar, tant em posava algú de Bob Dylan com, no sé, com la Beyoncé, vale? Llavors, m'entrava una mica en una espiral mental molt, molt perniciós. Llavors, què va passar? Que el DJ de Spotify em va solucionar aquest problema, perquè jo si el posava, yeah, what's up, Marc? I llavors m'ho diu com si jo fos guai, saps? Em diu, I got the best themes for you today, com jo penso, joder, tio, si té els bons temes per mi, aquest tio s'està cuidant de mi, i a més m'agrada la veu que té i tal, i llavors em posa música guapa. I res, i l'altre dia, és que això us volia dir, que l'altre dia vaig dir, és que tio, si se'm sentés al costat, és com més ho vaig dir aquí, crec, si se'm sentés al costat la... com es diu aquesta noia? La Rosalía no la coneixeria, i no la coneixeria. I llavors quan vaig sortir vaig dir, joder, és greu això. O sigui, és que realment no li poso cara a la Rosalía. No he escoltat mai res d'ella. I li vaig dir al DJ, ei, DJ X, can you... com si ho posa'm una miqueta de Rosalía aquí per animar-me a la tarda. I tio, em va posar una cosa a Rosalía i tio, ho fa bé.
Et va agradar,
em va agradar, em va agradar. Em va agradar molt.
Marc, com jo, tu tenies una anècdota amb el DJ de Spotify.
Sí, de fet, la meva primera feina amb una empresa de veritat, una startup, en el moment en què ningú parlava de startups, va ser una empresa que es deia Strands, que encara existeix avui i fa coses molt diferents, i fèiem recomanadors de música. Vam començar fent recomanadors de música, que al final era un sistema, una matriu gegant, on, amb intel·ligència artificial d'aquella època, no? Això estic parlant del 2000 i molt poc. I a partir d'una cançó, a partir d'una llavor, et treia un seguit, una playlist acorde, no? Però no en funció del tipus de música, sinó en funció del teu gust. I el que fèiem era agafar les playlists de que tu tenies en el teu iTunes, i les volcàvem al sistema i a partir d'allò fèiem el sistema de recomanació aquest. I això va ser, durant molts anys vam estar fent això, que a casa em deien, però tu què fas a l'empresa? De què treballeu? Jo és que no ho sabia explicar. Fem una cosa molt estranya, era startup, el que ara una startup, que és una empresa que busca el seu model de negoci, perquè evidentment aquí el model de negoci era molt etèreo, doncs això és el que fèiem nosaltres, buscar el model de negoci.
I per què em sorprèn que si ara penso en Strands, penso en productes financers i ara m'estàs venent una cosa de música?
Perquè va virar, és una història molt llarga, però sí, sí, efectivament l'empresa va anar canviant de recomanadors de música a xarxa social tipus Strava, i després va migrar a empresa que es dedicava a fer els mobile de les banques online. La part mobile.
O sí. Sigui, va
fa
pivotar...
Fa uns anys es va vendre, fa no. Res.
Sí, sí, sí.
No? Clar, però, o sigui, és com primera empresa que pivota de dos models exitosos a un fracassat. O sigui, va estar primer en lo correcte i va pivotar en lo incorrecte. No?
Aquesta era la tesi del fundador, que al final els accionistes el van fer fora per muntar la part de finances, que va ser la que realment ha funcionat com a empresa, però però empresa així no n'estava, no? Diguéssim, no un Spotify. De fet, Spotify ens va venir a veure aquí a les oficines de Barcelona, és interessant. O sigui, quan eren uns mindundis i no els vam fer ni cas.
Perquè la part de DJ que tu has dit, bueno, que ho has dit off the record, ara no sé si ho podies dir, però que la patent la va vendre...
Sí, sí, la patent... Spotify, jo no, jo no, l'empresa la va... No, la va, ja. La va... De fet,
no estaries aquí si l'haguessis
venut. Sí, sí, el fundador... Bueno,
estaries patrocinant.
Sí, estaria.
El fundador de l'empresa, el Francisco Martín, la va anar a ensenyar a Apple, i Apple, com que són molt murris, ja ho sabeu, doncs s'ho van copiar, però nosaltres ho teníem tot patentat. La interfície gràfica, una part... Bueno, la vam fer la interfície gràfica, el motor de recomanació, és el que es va quedar Apple. Però s'ho va fer primer perquè s'ho van copiar, els van demandar, i quan els van demandar, doncs van haver de pagar a través d'una segona empresa, bueno, això ja sí, és off the record, a través d'una empresa que no era Apple, que es podia veure web, però al final es va vendre la patent a aquesta gent.
No passa res, això està en català, no ho escolta ningú, així que no va... Aquí pots dir tot el safreig que vulguis. Mm-hmm. No, clar, és que m'ha fet gràcia perquè dic, hòstia, aquestes històries, que igual algú de les camufla com, no, això, li van vendre la patent, no? I en realitat és com, no, en realitat se la van copiar, els vam denunciar, vam aconseguir que ens paguessin.
Sí, però
què ven
però,
més,
però,
no?
Però no és tan maco, eh? Com, o sigui, no vam, és que vam aconseguir que ens paguessin, és que... Diguéssim que l'empresa se la va treure a sobre aquella patent, perquè estava enfocada amb el tema dels bancs i tal, i això ja no era el foco, i aleshores... Però clar, s'arriba a saber que Apple et vol comprar una patent perquè l'has denunciat, aleshores, hòstia, això canvia la xifra, no? Però
val bueno. Molts diners. Val
sí,
molts
sí,
diners.
Sí, però bueno, jo no estava allà.
Molt bé, anem a presentar-te, perquè parròquia foca terrestre, avui ens visita un home que ens ha vist néixer, i segurament vas escoltar el primer episodi, Marc, abans que el gravéssim, fins i tot, i puc afirmar que per nosaltres ets una mètrica. No només ets una persona de la nostra comunitat i un amic, sinó que ets una mètrica. Sovint, quan Marc U i jo planifiquem les coses, que és no gaire sovint, pensem, aquest episodi és pel Montguió. Mm-hmm. O ara fa episodis que... O què pensarà el Montguió d'això? Saps? Ja tenim com la North Star de l'excel·lència de qualitat, i sabem que quan ens allunyem de la llum que il·lumina el nostre camí, diem, aquí que portem massa episodis que no, que el Montguió igual ja no ens escolta. I això és veritat. Vull dir, si busques Montguió a la nostra conversa de WhatsApp, surt molts cops, eh? Per tant, escolta, tot això que t'emportes. Si ens allunyem, com deia, d'aquest camí, segurament acabarem sent un programa sensacionalista, populista, generalista, i en resum, un programa que podria acabar a TV3 o RAC1. Vull dir, cosa que no ens interessa. El Marc ha alternat feines de fundador amb rols de direcció tècnica a empreses com Softonic o Strands, que ara mateix la comentaves, i ara tens una dotzena de col·laboracions com Advisor, que t'haurem de preguntar si són pagades o no, i si paguen més que l'èxit que vas tenir amb la teva empresa JobsBCN, o si realment tot això no dona ni per esponsoritzar un episodi de Foc a Terra. Vale? Dit això, sabem que el Marc és dels nostres, has perdut pocs esponsors de forquilla, però últimament no vens gaires, perquè una, no estàs al grup de WhatsApp, val? I això ja vas sortir al grup de WhatsApp, però sabem que quan vens, dones joc, i no només et guardes el safreig pels esmorzars de forquillet, sinó que també el portes aquí. Així que, amb el teu plat a taula, benvingut al podcast de forquilla tecnològica, que és Foc a Terra. Com estàs?
Moltes gràcies. Em sento molt honorat d'estar aquí.
I avui és curiós, perquè quan hem fet la prèvia has dit, bueno, jo avui pues, he vingut a jugar, i tu no sabies que havíem portat el Monopoly.
Bueno, ho havia vist algun episodi que havia portat el Monopoly, però no havia vist... No sabia.
Has vingut literal.
No, de fet, quan em vas dir, vols venir, jo diria, és una encerrona o què?
No, era real.
Era real, perquè és això també una de les coses que hem pensat. Dic, hòstia, a la nostra comunitat... Clar, de fet, no ets el primer que ve de la comunitat, però el Roger Casals va ser el primer que és dels habituals, els esmorzars, sí. I ha vingut de convidat. Dic, és que tenim gent molt potent a la nostra comunitat, no? Dic, hem de donar també visibilitat a això, i sabem que tu portes temes interessants. No hem preparat molt això és, tu deies startup, troba el seu model de negoci. Nosaltres encara estem intentant saber com collons articulem el Monopoly. Amb el Capellades ens va sortir força bé, crec que va quedar bastant resultant, vale? Avui hem preparat 3 o 4 cosetes, a veure què tal, val?
Molt bé.
Hem determinat que només jugaràs tu, perquè clar, en aquell no havíem pensat que si tiràvem el Marc i jo, què fèiem? Ens fèiem les preguntes a nosaltres mateixos.
No, però vam respondre unes quantes. Jo vaig comprar el Camp de l'Europa. Em va tocar el Camp
sí,
de l'Europa.
És veritat, no sé per què. Avui només tiraràs tu, o sigui, no sé per què ens hem posat tu i jo allà també. Així que, quan tu vulguis, perquè això determinarà de què parlem avui.
Vinga, va.
Aquí tens. Avui tenim temes, eh?
De dos en dos, no? Si jugava. Bé, quatre.
Vinga, quatre.
Jo soc l'ànec. 1, 2, 3, 4.
Hòstia, ja,
doncs... Bé.
Està bé perquè tenim... els carrers, que determinen els temes, les d'impostos sobre el capital, que són preguntes fotudes. Val? O sigui, s'ha anat a caure directament a una d'aquelles preguntes incòmodes. Val?
Vinga, va.
Foc a Terra és un podcast per a emprenedors, i de tecnologia. Per tant, no podem fer la pregunta del Broncano aquella, quan ha estat l'últim cop que has fullat, o quants diners tens al banc, perquè sabem que cap de les dues tindran resposta que seria molt popular. Val? Però d'aquestes de preguntes compromeses, sí. Per exemple, per quan vas vendre la teva empresa?
4 xavos.
Es pot dir o no?
4 xavos.
Però ha prescrit o...
No, no, es diu...
Undisclosed amount.
Sí, no es pot dir.
Val.
Però l'ordre de magnitud, què fa? O sigui, no es pot dir.
Ni un Rolex,
eh? No es pot dir. O sigui, hi ha un acord que diu que no es pot parlar de...
Vale. D'aquest tema. Explica si de cas que era, Jobs BCN, perquè també és un dels temes que...
Ja sé que no parlar d'aquest tema vol dir que són 4 xavos, però és que...
Sí, exacte. Undisclosed amount és un sinònim de no es pot...
Però és que no es pot dir.
Val.
No es pot dir.
Ostres, i quina és la raó? Només per entendre-ho, eh?
Bueno, perquè en el contracte un abogat ho va posar i l'altre també ho va corroborar.
Perquè sí, igual l'empresa compradora...
El contracte ja ho diu així.
És que a mi això, si em passés, seria una putada perquè no podria resistir la tentació de dir-ho. Mm. O sigui, jo no sé guardar secrets. O sigui, si
tu ets aquelles persones que veu un botó i diuen no pots tocar aquest botó i has d'anar a tocar-lo?
Sí. O sigui, no, a mi mai m'has d'explicar un secret perquè jo és que em moro. O sigui, tinc necessitat d'explicar-ho. És a dir, perquè jo necessito compartir aquestes coses. A mi em diries el disclose amount, no em diguis l'amount, perquè l'explicaré en algun moment.
Jo això me'n recordo perquè era així i perquè sempre criticava, dic, escolta, no ho diuen, vol dir que és una merdúfia. Però és que realment és la base de tots aquests contractes ho diu. Després, si es posen d'acord, si ho diuen és perquè els interessa dir-ho i aleshores ja ho treuen perquè els interessa, si no...
No sé. O sigui, crec que no ho explicaria aquí, però tu, si per exemple m'apretes una miqueta així,
en privat
t'ho diria tranquil·líssimament.
Sí, però igual en privat sí que li podem apretar, no?
Crec que no t'ho diria el Marc, un tio íntegre, eh?
Ets íntegre, sí. Tu no ho dius en privat, tampoc?
No sé dir mentides, veus? No sé dir mentides, em costa molt dir mentides.
Però no dir la veritat no és una mentida.
Clar.
O sigui, tu et quedaries així com cara de pòquer i no ens diries res en privat, eh?
No sé.
Sí, d'acord, jo tampoc sé, a mi em costa molt mentir, em costa moltíssim.
Se'm nota.
A mi també, però molt ràpid. En canvi, però no dir-ho no seria un problema per ell, o sigui, perquè és íntegre i ho fa, però jo, o sigui, no et diria una mentida, jo simplement t'hauria de dir, perquè necessito la necessitat de compartir-ho.
Bueno, ja que no ens ho diràs, almenys pots parlar de què era, perquè és un dels temes que podíem haver tractat avui, que és el tema de Jobs BCN, no? O sigui, que et dedicat...
JobFluent, va néixer... Jo crec que la història és interessant, no? Venim el Xavi Sala i jo de muntar una història semifallida, una startup semifallida de continguts online, etapa passada, i què fem ara, no? I aleshores ens posem a mirar totes les ofertes de feina que hi havia al Hacker News, al gran foro de Y Combinator, a veure què s'ofertava, no? Allò de fan, cada mes fan quines ofertes, quines empreses estan contractant. Es vam agafar la llista de totes les 500 que hi havia i vam mirar a veure quines eren les indústries que estaven contractant en aquell moment, o el tipus d'empresa. I un cop vam tenir la llistat i la foto, vam dir, bueno, i què s'està fent a Barcelona, no? Perquè el que falti de lo que està fent de lo que hi ha a Barcelona, el que falti respecte a lo que està fent a San Francisco, vol dir que aquí hi ha un gap i hi podem entrar. Però resulta que estava fent el mateix. Hi havia les mateixes indústries, tot era el mateix. Llavors, però quan vam tenir el llistat d'ofertes de Barcelona en startups, vam dir, hòstia, aquí tenim alguna perquè això no és com Infojobs, no? Perdoneu si us acabo d'aplastar el pròxim patrocinador. Però no és com
Infojobs?
No, no és com Infojobs.
Nosaltres no som la Kings League, tio.
Però no és com Infojobs o com LinkedIn, on hi ha totes les ofertes d'empleo, sinó això és una cosa molt específica per gent que vol treballar a startups, que és un perfil molt concret. Soc jo, ets tu. Tu no ho sé, però el Marc i jo segur, no? És un perfil de persona que no estaria mai en una consultora, per dir alguna cosa. No la teva consultora, sinó una consultora de
Deloitte,
les...
no?
Sí, exacte.
No seria el nostre patrocinador. No passa res.
Tampoc, perdoneu. Aleshores, un cop teníem això, dic, escolta, doncs publiquem-ho, i era un Excel, era un Google Spreadsheets. I vam publicar, vam donar 4 veus i vam veure que la gent començava a entrar i que tenia interès. I a partir d'aquí vam muntar la pàgina web i vam muntar el sistema que hi havia darrere, que era un sistema de bàsicament com una agència de reclutament, però amb un avantatge competitiu molt gran, perquè la gent venia directament a nosaltres. Hi havia un sistema d'intel·ligència artificial, entre cometes, molt, molt bo, que ens feia fer match entre oferta i candidat amb un clic, no? Quan una agència de reclutament realment pues, necessita moltes entrevistes o anar a picar molta gent, moltes portes, nosaltres sabíem en tot moment quina persona del sector o de fora volia venir a Barcelona a treballar. Estava molt ben posicionat en SEO i això ens permetia aquest avantatge. I això era JobFluent. De fet, va començar amb JobsBCN, sí, perquè només era molt local, vam expandir a JobsMat, que quedava una mica malament, JobsMal, JobsMal, Màlaga, i al final vam aglutinar tot a JobFluent, que era una empresa americana que vam comprar. Bueno, vam comprar els assets, que tenia ja molt, un SEO molt ben muntat.
També per Undisclosed Amount, imagino.
Undisclosed Amount, també.
També.
I aquest directament ni me'l recordo, ja us podem
mirar. Ah, vale.
Però bueno, la gràcia és que vam comprar una cosa que tenia, que pels fundadors no tenia gaire valor ja, perquè havien deixat estar en una altra fase, i que a nosaltres ens interessava molt el que hi havia allà dintre, no? Que era tot aquest SEO i el... Sí, bàsicament el SEO. I gràcies a això doncs, vam començar a rebre leads de fora, no? Leads, vull dir, candidats, gent que volia venir aquí a Barcelona a treballar, i diu, on anava? Anava a InfoJobs? S'anava a LinkedIn o s'anava a JobFluent? S'anava a JobFluent, i tots que hi ha a JobFluent. I ara no sé com està, eh? Suposo que encara deu ser una mica així, però ja estava tot muntat, pensat per l'enginyer, sobretot era per enginyers i gent de producte, que volen venir a treballar en una startup, que és un perfil molt diferent. I les ofertes inclús estaven muntades diferent, amb el salari sempre, ara, clar, tu em parles, sí, el salari sempre per delante, però nosaltres ja ho vam fer en aquella època, i quan no ho sabíem ens l'inventàvem. Això va causar bastanta controvèrsia, també. Però, va ser una època molt, molt, molt interessant, perquè sabíem tots els moviments de Barcelona, coneixia totes les startups, sabia sí. Tota la gent que buscava canviar, quan algun director tècnic havia fet un cop de taula i havia dit, hòstia, me cago en la leche, no sé, i algú s'havia posat nerviós, doncs ja havia començat a buscar a veure on puc anar a treballar, no? A quina altra empresa, i entrava a JobFluent i mirava, nosaltres sabíem que aquella persona doncs buscava un canvi, o que algú li picava aquell dia.
No, és que era un molt bon referent. O sigui, jo recordo, és que de fet ens vam conèixer arran d'això, perquè nosaltres...
Com us vau conèixer?
És que ho recomanàvem directament als estudiants d'Ironhack que apliquessin allà. O sigui, nosaltres directament prescrivíem aquesta eina com una molt bona manera per buscar ofertes. Ell tenia un Gravitas a Barcelona brutal. Llavors, arran d'això, jo vaig conèixer el Marc. I vaig dir, estem portant tota la gent. I llavors vam venir a veure alguna vena, alguna merda d'aquestes que muntàvem. I
sí, vam fer una xerrada allà sobre com buscar feina, sí, no? Dintre del món de les startups. Va ser una època molt, molt, molt guai. Recordo, més que res, perquè una de les meves passions també és, bueno, tecnologia, startups, està vinculat amb l'ecosistema, i això em vinculava moltíssim, no? A conèixer a tothom. Molt maco. Ara, clar, ara ha canviat el sistema, no? Ara, bueno, el sistema no, les tornes. Abans hi havia molta gent, moltes empreses buscant gent, no? I molt poca gent buscant. Aleshores, teníem un avantatge molt clar. Ara ha canviat.
Vas agafar la pujada de les tecnològiques, no? Perquè estem parlant... Jo m'imagino que devia ser 2014, 15, 16, perquè en Regal, tu i jo ens vam conèixer al e-commerce Tech Barcelona, encara es deia.
Hòstia, ni me'n recordo.
Sí, encara no era Barcelona Tech City o el que es diu ara, que no sé si es diu Tech directament, o... És igual. Me'n recordo, doncs, vam conèixer un esdeveniment d'aquests i vaig pensar, hòstia, que curiós, és un tio que ve de la part tècnica, que s'ha passat al... no reclutament, perquè segurament tu no venies reclutament, però tenies un producte de reclutament, no? O sigui, no és una transició d'aquestes lògica immediata. Generalment, la persona que ha fet de CTO, VP de tecnologia, etc, etc, és que allà no passa a fer un producte de reclutar perfils tècnics, no? No, jo no ho he vist mai, massa cops.
És que sóc molt crafter, no? No el sentit de software craftsmanship, sinó el sentit de que m'agrada construir coses i que siguin útils, que la gent faci servir.
I equips també.
Equips,
no?
També, però equips, també, però m'agrada més els equips de màquines que els de persones.
Val. Sí?
És més fàcil, més fàcil.
Val.
Però sí, també he portat equips. Que cada s'ha de ser una mica de tot en aquesta vida i en aquesta indústria.
Tenim sovint, la discussió aquesta de generalista versus especialista.
No, supergeneralista. Supergeneralista,
jo.
Sí, jo també. De fet, és curiós que tu, quan la primera intervenció que has fet, has dit com algo com... que tipus, li volia explicar a ta mare que no entenia la feina que feies. I jo el Marc i jo sovint pensem, a què es dedica el Montguió exactament, saps? Vull dir, és una de les preguntes que tinc aquí. Dic, exactament, avui dia, en què estàs? Perquè tens molts rols d'advisor.
Sí, faig advisor a diverses companyies i de fet ara estic, en aquest moment, estic buscant el meu camí. Què és el següent que faig, no? Quin és la següent empresa o projecte en el que m'involucro? Tinc les meves coses, les mis mierdes, no? Com diríem, sí, els meus projectius.
Sí, amb llatí,
i faig coses,
amb llatí,
molt diríem això. I coses molt interessants i que utilitza gent, però busco una cosa, un punt més, no? Perquè començar de tan avall, doncs ja ho he fet. D'on està el xec a la meva llista? O sigui, tenia jo diversos xecs, no? Muntar, primer, el bàsic, no? Vull que el meu producte doncs utilitzi gent de tot el món. Xec. Vull arribar a... centenars de milions de persones amb les coses que faig. Check. Vull construir algú de zero. Check. O sigui, ja ho tinc, però ara...
Quin check li falta al d'ara?
Clar, estic buscant el següent check. Estic buscant el següent check. I però ja sé que construir des de zero, hòstia, això és un esforç... Construir no costa, el que costa és vendre, no?
O, sigui, o escalar-ho, no?
Clar, o sigui, portar-ho de zero a un...
Costa.
Costa molt.
Però de 1 a 100 costa moltíssim, també.
També, però de 0 a 1 ja ho he fet. Sí. I les probabilitats de caure quan vas de 0 a 1 són espatuflants.
Sí.
Bueno, buscant el meu camí. Potser alguna cosa que sí.
No, clar, però quin és el xec que estàs buscant ara? Perquè de 0 a 1 ja ho hem fet. Dels milions d'usuaris ja els tenim.
Estic buscant el xec. Quin és el següent xec?
Tu estàs buscant el xec, no solventar un xec que ja tens.
No, exacte. Val. Estic buscant el següent xec. Què és el següent? I dintre d'això hi ha moltes coses que floten, perquè hi ha diverses empreses a les que faig advisor i tenen projectes xulos. O sigui,
alguna d'aquestes es pot convertir en el següent xec,
exemple,
xec, no?
Hi ha tot el tema que és health, no? És una cosa que em queda lluny. El següent xec normalment està vinculat en coses que em venen lluny, no? Indústries que em cauen lluny, que no entenc res d'aquella indústria. A mi això m'apassiona entendre... És un repte intel·lectual.
Has buscat tots els quesitos del Trivial, no? Dius, em falta el taronja.
Sí, en realitat falten tots, no? Solo sé que no sé nada. Falten tots, però...
Quanta humilitat.
La indústria del health, no? De sanitat, diguem, pues això és una cosa que hi ha molt per fer. I veig que, a més, hi ha moltes empreses que estan volcant molts diners, i no és pels diners, sinó que veig que realment és un problema real, hi ha un interès real. Doncs aquí crec que sí, podria fer alguna cosa, però clar, desconec absolutament el sector, pel qual no... o m'ajunto amb algú, o m'apunto a un projecte que estigui en aquesta línia, o sol no farem res, no? Però bueno, buscant el següent xec.
Està bé, perquè ens ha contestat sense voler la pregunta de si havia venut l'empresa per molts calés. Clarament no, perquè si no, hauria de tornar a treballar, a menys que treballis per plaer.
No. O sigui, ara mateix estic amb aquests diversos projectes, però no, per... O sigui, de fet, hi ha un punt, eh? O sigui, sí que m'agrada el...
Tu t'agrada...
A mi m'agrada...
No, o sigui, tot.
No, de fet, hi ha una pregunta... Una vegada, amb la meva dona, vam tenir aquesta conversa, discussió, no? Barra discussió. Diu, si tu toques la loteria, què faries? I jo callaria i seguiria... Ja m'agrada el que estic fent, no? Ja m'agrada el... Potser no l'empresa no estic treballant, però ja m'agrada treballar, m'agrada fer aquests reptes intel·lectuals que jo li dic, no? La meva dona es va emprenyar, no em diries que et deu, no canviaria, he dit que no canviaria res. Ara no, ara ja li diria.
No, però jo entenc el teu punt, eh? O sigui, si em passés el mateix, l'única entitat que es posaria contenta seria Vanguard o BlackRock, perquè li posaria tots els diners allà directament.
Sí, perquè els hi afectaria el P&L molt,
però vull dir que...
Els teus 4.000 euros.
No, però vull dir que són els únics que veurien un benefici real, perquè la resta, vull dir, no veuria res en aquest sentit, no? Però és un bon punt, no? A vegades et troba el propòsit de... o sigui, allò que és el que et dona, allò que és el que t'omple, pot ser que sigui el que tregui el propòsit una vegada et tira els diners a sobre. Saps?
Clar, no són els diners. Clar. És... Hòstia, és que és molt... És que tinc molta sort d'estar en aquesta indústria.
No t'agrada jugar a golf, eh?
Hòstia, mira, tinc una història d'això. Jo, de petit, per temes familiars, anava a un club de golf. I jo veia... aquella gent no era com jo. Primer que se'm donava fatal, i després que aquella gent no era com jo. I aleshores tinc una relació d'amor-odi amb el golf. Una gent, bé, eren diferents. Tu i jo hem anat a un col·le, hem anat al mateix col·le. Sabem de què parlem.
Ah, no ho sabia jo, això, tio. Hòstia.
Bueno, pues, la gent que anava al golf, en aquella època, doncs era una gent molt pija.
Ah, per diagonal,
castellano pijo. No la meva mare, però la meva mare hi anava perquè tenia un amic, tal qual. Però em vaig trobar desubicat allà. Estava desubicat, no hi podia fer amics. No hi feia amics.
Ho vam compartir a escola i ho vam descobrir molt més tard de que ens coneguéssim.
Sí, és que tenim moltes coses en comú, no? Anàvem, clac, xec, 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 i aleshores al final va sortir que anàvem a la mateixa escola. I clar, estem marcats per un mateix patró.
Bueno, és com tu i jo que anàvem a les piscines de Sant Ramon quan érem crios, saps? Vull dir, perquè la meva família és de Portell, és d'allà al costat, i tu, per random motiu, anaves a Sant Ramon.
Vam tragar la mateixa aigua.
I mare meva, és un poble que no deu tenir ni 500 habitants, saps? Vull dir que les casualitats són bastant, la part de les probabilitats són bastant poques.
I els dos érem del color blanc.
Sí,
a l'escola.
És que això
marca, és del color?
Això marca molt, això ho he d'explicar.
O sigui, vale, mentre el
sí,
tira,
per tota l'audiència que tinguem, que sigui de l'escola Garbí o hagi anat a algun projecte d'aquests de Pere Vergés, Saps com a Harry Potter, que els foten en una casa?
Sí.
Doncs pues el Garbí és el mateix, et donen un dels colors. Llavors,
val,
quan tu entres, et diuen que ets del blau, ets del verd o ets del blanc. ¿Vale? Llavors, les úniques persones que són de fiar en aquest planeta són del blanc. La resta...
Va lligat a valors, o què? Sí.
Hi ha algú a l'entrada, jo vull pensar... Clar, no ho saps perquè ets molt petit, no? Però hi ha algú a l'entrada que et deu posar el gorro aquell i llavors et diu tu, del blanc, tu no sé
els blancs
què.
Són els de Harry Potter, no? I els verds, els blaus, són els dolents, són els Slytherin.
Els bons, o sigui, els blancs són els bons, el blanc, el Marc... Doncs,
és un color que no és un color, en realitat. Sí, després ho penses...
En realitat, sí, exacte.
Sí, és una cosa que no penses quan ets petit, però sí, o sigui, en el moment et toca el blanc, sí. A veure, realment els del blau i els del verd pensen que els del blanc són uns perdedors i és normal, però està bé.
Però n'hi ha un que sigui històricament el més guanyador, no? O sigui, allò de dir...
És un bon punt, no et sabria dir.
Jo tampoc ho sé. Jo crec que depèn de la generació.
Marc, has caigut en el tema de... tema d'IA, val? Algun dels projectes... O sigui, no té cap tipus de relació amb els noms, i menys perquè per error vaig comprar Monopoli de Madrid. O sigui, tu imagina't.
Ah, vale,
o sigui, jo comprant el Monopoli de Madrid, perquè d'aquelles coses que vaig fer sense enterar-me'n, amb una d'aquestes 1000 taps que tenia, pum, comprar, ja està. Aleshores, Calle Fuencarral, mira, aquesta la conec, però Alberto Aguilera, què collons és això? Tema d'IA, en alguna d'aquestes involucrades, o sigui, algun dels projectes que estàs involucrat, com Advisor, no sé si tu també havies fet alguna inversió, ara això em rellisca, però tu creus que l'oportunitat del teu segon xec pot venir per allà o no? En què estàs interessat?
No, a veure...
Curiós.
Sí, però la IA és una eina.
Sí.
Per mi és una eina. No crec... Tot l'altre... És que soc molt escèptic. Potser
ui,
perquè...
fortes declaracions, m'agrada.
No, ho faig servir, però bueno, aquí estem en família, tots sabem de què parlem quan parlem de l'IA, ja està.
Clar, però té moltes oportunitats de negoci. O sigui, algunes més oportunistes.
O sigui, tu ets aquells que ho veu com que és la següent onada tecnològica com va ser internet, no? O sigui, tu ets els que ho veus més com una eina que està on top, com, no sé...
No, sí, sí que
canviarà, ara que està baixant el sufle...
Canviarà moltes coses. A mi m'ha canviat la forma de treballar. A nosaltres ens ha canviat la forma de treballar. Però la meva dona també li diu el xati, no?
El xati.
Vale.
Pots creure que avui m'ho han dit per WhatsApp i no ho entenia? I ha sigut com després de que entendre el context.
També hi havia el que diuen el Gepetto.
Sí, el xati, i he pensat, m'estàs dient? I llavors, com que he vist que la conversa sobreposada, xatxaquete, estic parlant d'això.
Però si desgranes la primera, no? Va per fulles, això. Si desgranes les primeres fulles i et poses al nivell en el que estaríem la gent que ens dediquem al tema, veus el que realment hi ha i dius, bueno, pues això té els seus límits, i sí, li podem posar més diners i més tokens i tal, i això, però té les seves limitacions, ja veurem com va, eh? I ens canvia la feina de programació, bueno, a mi me l'ha canviat. Segueixo programant per els meus projectes i hòstia, estava fent servir l'altre dia Codex i és l'hòstia. L'hòstia, o sigui, ho canvia tot. Per mi ho canvia tot. I compares amb Opus i són dues línies diferents, dos maneres... Opus de Perplexity, són dues maneres diferents, dos agents que s'estan... dos intel·ligències artificials agèntiques que estan ubicant en dos àrees diferents, diguéssim que Opus és més fes-ho tu sola, no? I Codex és més assistida, diguéssim que és el que m'agrada a mi, no? Acompanyar-la de la meva mà i dir, escolta, has de fer això altre, i he cuidat amb això, he cuidat això amb altre. Ho trobo genial, això ho canvia, per mi ho canvia tot. I canviarà, igual que la nostra professió, ens en canviarà moltes altres. Però d'aquí que sigui la gran revolució, no ho sé. Està per veure, les revolucions es veuen un cop han passat, no abans.
Però tu no ho has vist com algo que et permeti llançar. Tu ja has llançat projectes pel teu compte, no? Però ara
per
el cost ha baixat moltíssim.
Per gent de producte és l'hòstia. O sigui, tinc un amic que no és tècnic, però sí que ha muntat empreses, ha tingut les empreses, les ha vengut, i diu, és que ara, en comptes de muntar un equip... és que jo parlo amb la màquina i ja està, i m'ho faig tot, i m'oblido de persones, m'oblido de merdes humanes.
És el teu moment, eh?
People problems,
Ho diu ell, o sigui, m'oblido de fer de babysitting de l'equip i directament, sí, m'hi passaré les nits, no? Però és que amb il·lusió, estic a les nits batallant amb la intel·ligència artificial, però és, demano i està, m'entrarà un prototip, però m'és igual, perquè és el que vull. O sigui, aquest temps, és que si no perdia molt de temps, no només el tema de parlar amb màquines en comptes de persones, sinó és un tema de temps, de que escurces molt els tempos. Per les persones de producte és genial. I per les persones tècniques que tenim una mentalitat de producte, doncs també.
Però tu no has estat temptat en dir, vinga, va, aquesta idea que tenia sempre... O vaig a tirar quatre idees en paral·lel, que és una miqueta el que et permet, no?, la IA agèntica, de dir, bueno, doncs ara aquí faig un Open Cloud o alguna, o Cloud Cowork, alguna d'aquestes, que dius, faig un per aquí, un per allà, tio, el que, a veure quin va tirant més...
No ho he fet, en aquest sentit, no, però és que hi ha una part... O sigui, tots els enginyers...
Sí, no, bueno, aquí sí, no? Avui estem en família.
O gent amb mentalitat enginyeril,
sí.
Ens agrada construir, però hi ha una part molt important que és posar al mercat. Aquesta part no és tan òbvia per les nostres ments, no? però jo diria que és quasi més important que l'altre. O sigui, i aleshores, sí, puc construir, però jo només puc estar centrat... Jo només puc estar centrat en una de les coses. Sí, podria construir moltes, però prefereixo centrar-me en una sola. I diguéssim que... Sí, hi ha personalitats que poden fer-ho tot, no? Com es diu? En Pietre... No, com es diu aquella?
El Peter Levels.
El Peter Levels. Sí. Pues aquest pot fer-ho tot.
Sí, clar.
I inclús postejar a Twitter sense non-stop, però no és el meu cas. No és el meu cas.
No, de fet, mira, és un bon punt, i no havia fet aquesta reflexió, però, clar, jo, com a persona enginyera, que em dedico a les ventes i al màrqueting... i faig servir molt la IA per ajudar-me a dir-me el que jo no sé, per exemple, fer un pla de màrqueting, fer una estratègia de continguts, un calendari editorial, una negociació de manei, coses d'aquestes que jo... clar, jo sé codi, no sé aquestes coses. Li demano la IA i em xirria, saps? Em fa pudor de sucarrim perquè penso, dic, no, saps? Probablement una persona que no té potser aquest background de 10 anys com jo fent màrqueting sense cap tipus de formació... li tira allò. Diuen, vale, jo soc enginyer, però tiro contingut, i aquest contingut és contingut vanilla. És contingut supergenèric, que al final flota en aquest mar de mediocritat que està creant la IA. No? I aleshores no destaques. No? Aleshores, jo tinc aquest esperit crític, però precisament perquè fa molts anys que estic fent això. Aleshores, o tens la formació, o tens un background. Aleshores...
Bueno, però igual per la part d'enginyeria, eh?
Clar.
O sigui, monta...
Em colaria més coses de la part d'enginyeria que la de màrqueting, perquè estic més allunyat ara, però...
Bueno, però sí, però algo... Però tu has estat allà.
Clar, exacte.
I saps quan t'ha fet un bunyol o no? I aleshores fa molts bunyols i en seguirà fent. I aleshores això s'ha de... Has de tenir aquest saber de què va la història. Aleshores, si tu vas a mantenir l'enginyer que no saps res de ventes i vols que la IA t'ho faci, no, és que no t'ho farà. I al revés, igual, et farà un MVP, però ja està, no sortiràs d'allà.
Sí, tens un bon punt, que el coll de botella possiblement està a l'arribada de mercat i que moltes vegades com subestimem aquesta capacitat de persona de producte, d'empatitzar molt amb el que necessita el mercat per posar-ho sobre la taula. Hi ha poques històries d'èxit d'aquestes, hi ha mil projectets d'aquests, entre cometes, de merda, que, bueno, que al final pots arribar a monetitzar o tenir-los allà tu com el teu joguet, però posar un bon producte a les masses és un repte... És que entendre el psique humà és lo fotut.
Bueno, clar, abans el coll d'ampolla estava en la fase idea o pre-idea, no? Dius, hòstia, tinc aquesta idea, però no l'acabes llançant perquè no tenies temps, ni recursos, ni personal i tal. I ara, com que el coll d'ampolla està més endavant, realment tires el projecte i allò et causa... un cost de manteniment en cada un d'aquests projectes que tens, amb la qual tens diversos problemes.
Això és horrorós.
És horrorós.
Sí, jo ara un dels projectes que tinc és Open Source, l'he posat Open Source amb llicència GNU i clar, hi ha gent...
Això es pot saber?
Sí, és un wrapper al voltant d'un sistema que tenen les companyies elèctriques per treure la informació de la teva, del teu consum. Vale, en l'hora punta, valle i baja. I això, després, aquesta informació agregada la poses en un sistema comparador i et diuen quina és la millor companyia elèctrica pel teu cas concret. No? Uh-huh. I això no és una cosa que sona molt evident, però això no existeix. I bueno, això és el que faig, bàsicament. I això, hi ha gent que fa pull requests de codi, que és basura IA, o que em canvien tots els fitxers i ara, i en cas, més feina repassar aquell pull request.
Veus?
que no pas fer jo el canvi, no? I això, ostres, és un problema. I si és un projectillo i ja tinc aquest problema, imagina't amb els grans projectes open source. Això és un...
Sí, ho havia escoltat amb els bridges aquests de seguretat. O sigui que els hi envien un munt de security reports aquests, generats per IA, i no tenen temps literal de revisar-los tots.
Bueno, i la revisió l'ha d'acabar fent ahir. Clar. De fet, nosaltres tenim una història que a Mars Base vam haver de tenir una conversa amb un client dir-li, ei, el teu equip està fent servir la IA, està tirant tant codi que trenca tot i estem passant totes les hores que tenim assignades al projecte corregint la merda que fot el vostre equip. És complicat, saps? Vull dir, i és una conversa complicada, és una conversa dura a tenir amb un client, saps? Perquè aleshores no avances amb el producte, no? O sigui, el roadmap es va quedar estancat perquè estàvem allà corregint totes aquestes coses. O sigui, que al final que poses una altra IA a corregir això, anem a solucionar el problema per addició, no per subtracció, no?
Sí, sí, de fet, penso que és molt més dur que el que m'ha passat a mi, perquè en el teu cas el teu client, que és qui et paga. O sigui,
jo podria callar i ja està, però tinc uns criteris ètics també, no?
Clar, però és que t'està pagant, no? I a sobre l'has de criticar, perquè és que si no avances, entenc. Sí, sí.
Exacte. Doncs pues vinga.
Què passa, Aleix?
Què li està passant a la càmera?
Què està passant? Mai havies entrat.
Pots seure aquí, si vols. Quina por. Et donem poca feina, pots seure aquí. Doncs pues vinga, bueno, al respecte d'IA, però bueno, és igual, torna a tirar, perquè pues que no sé si tu tens... has provat OpenClaw o no? Estàs al tanto?
Estic al tanto.
Estàs al tantíssim, sí, però, si tens
però
opinions?
No, però no... opinions, no me'l posaré al ordinador.
Vale. És exactament la mateixa opinió que li he transmès amb ell. I tinc pànic, o sigui, és a dir, tu posar allò allà dins, jo és que ho veig com, imagina't que tens com una joieria amb tot de cristalleria, amb vaixelles de porcelana i tot, i fots allà dintre un mico somaliano d'aquells.
Ni de conya.
Tio, sí. Quedes, o sigui, no, és que jo sé el que m'imagino que passaria al meu ordinador. O sigui, no vull... No vull saber què podria passar allà.
Sóc un friqui de la seguretat online, però molt. O sigui, val. I aleshores això em preocupa. I sí, podria posar-ho, tinc un Synology, i podria posar la màquina virtual del Synology i que provi allà. Però que provi què? No? Perquè la gràcia és que ho provi en el teu sistema. Aleshores, fins que no tingui un sistema que pugui córrer en local, i, bueno, ni això, perquè tampoc me'n puc fiar.
No, és que jo li tinc pànic, o sigui, literalment estàs posant el Qaeda a la cuina del Pentàgon. Jo és que això, o sigui, no, t'ho juro, els estàs convidant...
O Trump.
Passeu directament i... És que no, jo és que de veritat no puc amb això.
No, que clar, hi ha la dicotomia aquesta de dir, agafes un sistema completament agèntic aquest, que està com molt optimitzat perquè ja impersonar, es diu, no sé si diu, que t'impersoni, però és mega perillós. Val? Per conveniència pots dir... Ok, ho faig, però clar, pot ser que t'enviï missatges random per WhatsApp, que li enviï coses a qui no li hauria d'enviar, que t'esborri tots els fitxers de l'ordinador, però per altre cantó hi ha l'altra implementació que està fent la gent d'OpenCloud, que és, no, t'agafes un servidor virtualitzat, el tens allà com a modo sandbox, li crees comptes, una conta de WhatsApp diferent, una conta de GitHub diferent, li passes el context a cada cop i dius, vale, optimitzes molt per seguretat, però aleshores ja no t'és tan útil, no fas les mateixes coses, perquè amb una és... passa a ser el her de la pel·lícula, i l'altre és com un... Bueno, és un intern més que, a més, et costa feina donar-li la feina, no?
A mi això és el que em sedueix, eh? Vull dir, el de...
A mi em sedueix el segon, però entenc que no és tan útil.
O sigui, em sedueix com el crear com una espècie d'avatar, no ho sé, Eugeni Subirà, vale? Li poses un nom...
Així es diria, Eugeni Subirà,
No ho sé, com he dit al cap, no sé, li he intentat buscar com un nom així com de... Ara, no sé si és de... com es diu?
És molt de fundadors de Colònia Güell, podria ser que hi hagués un Eugeni Subirà.
Sí, exacte, com a... Algo molt romàntic, molt romàntic d'un català d'aquests colonial, val? Que tenia com una d'aquesta màquina d'aquelles de cotó, vale? Li poses un nom així i li crees com la seva compte Gmail, la seva compte de Notion, li montes tot i llavors tu és amb aquella persona amb qui directament interfereixes i li vas dient el que vols i tu va com... tu va gestionant. A mi això em faria il·lusió, és a dir, el poses allà com un Mac Mini, és com tenir un Tamagotchi amb vitamines, saps?
Sí, Déu-n'hi-do.
I l'has de cuidar, no? I llavors, bueno, és que no sé si et demanaria coses ell, en realitat. No crec que et demani res, ell tot està per servir.
Tècnicament, sí. Tècnicament, si el tens ben configurat, va dient coses, et va fent el push també. O sigui, a diferència d'altres, diguem, preevolucions de les IAs agèntiques, que són més reactives, aquesta és proactiva. De fet, hi havia un... Jo no sé si això està cuinat o no, però hi havia un tuit que es va fer viral d'una persona que va dir, m'està trucant el meu cloudbot, saps? Perquè diu, li vaig dir que em podia... interrompre, si jo no li contestava durant tant temps, em podia contactar per on volgués, i em va trucar directament, però clar, això vol dir que la gent aquest ha anat a Twilio, s'ha comprat un número, sap quin és el teu número de telèfon i t'ha trucat.
Té la teva targeta,
té el teu calendari, per saber que en aquell moment no estàs reunit i que tens el telèfon encès o alguna cosa, saps? Vull dir, home, fa una mica de respecte, saps? Vull dir, però no sé fins a quin punt està cuinat o no, perquè hi ha molt el d'això de dir, és una estratègia de màrqueting, tot això, el Facebook aquest que s'han muntat, va sortir un Pornhub dels agents aquests també, no? El, com es deia? El,
sí, hi ha un que diu Moldbook, que és
Moldbook
com una
espècie. Moldbook és el Facebook.
Sí, exacte.
Hi havia un altre que és el Cloud Hub, no? Que és com l'equivalent de Pornhub, però bueno, saps? Hi havia com porno fet per agents, vull dir, és que era raro, perquè a més era, bueno, és bastant curiós. Sí, però tu l'has de provar-ho, eh?
He llegit, o sigui, és allò, lo típic que he llegit i m'he informat sobre el tema, però no me'l posaré. I he fet molt posant-me a Codex, perquè Codex al final, de forma agèntica, toca els arxius i saps que t'està tocant aquí, però vés a saber si toca més enllà. O sigui, ja ho veurem. Ja
bueno, però clar, pots veure en els còmics, no? Pots veure les diferències. No?
Sí, sí,
suposant que miras els còmics, perquè la nova tendència és ja no mirar, no mirar el codi que fa i...
Sí, però
Vive Comedy,
eh? En els còmics del meu projecte. Però jo què sé, si li poses un skill allà que pugui fer més enllà, o que aquella skill tingui amagada a algú que pugui fer, el pugui anar més enllà, mm-hmm. i tu, si saber, li has donat permís per fer-ho, pot fer una destrossa.
Sí, no, clar, jo està dintre del teu terminal, i si tu li has dit que no preguntis ni quan diu RM, tu, nen, endavant, eh? I allò va fent, sí, sí.
Però el problema no és que tu li diguis, el problema és que per darrere algú li hagi dit no preguntes, no? Perquè t'hagi instal·lat un skill i allò... Pot passar.
Però tu creus que hem arribat al punt de moment polla vella dels developers? Perquè sempre els developers hem estat molt de el meu codi, de fet molt d'escepticisme envers la IA, no? Del pal, ui, no m'agrada el codi, no el fa tan bé com el faria jo, que és una miqueta el jo vaig en manual encara, els cotxes automàtics, no? Perquè a mi m'agrada controlar el motor i dominar el motor, no? Mm-hmm. I jo ja, converses que estic tenint amb gent del sector, CTOs inclús, que em diuen no, nosaltres ja no llegim el codi, o sigui, directament és lo de la IA ho tirem directament. I que sea lo que Dios quiera, perquè aquesta és la nova tendència. No jo, sé si... Jo, tu estàs al cantó polla vella o no?
Jo una mica polla vella, eh?
Sí, en aquest sentit també.
Sí, sí, em fa una mica de respecte, perquè sí, funciona ara, però després... clar, ho estàs deixant tot a que el sistema aprengui lo suficient o evolucioni lo suficient com perquè el pipote que t'ha muntat allà el pugui arreglar en un futur, no? Que la teva...
Tècnicament ho arregla a l'instant.
Que la deuda que t'està posant avui el sistema, el propi LLM evolucionat, te'l pugui arreglar d'aquí un any, quan tinguis el problema, que dius això és que va lent, no? Per dir-ho d'una manera. Clar, no és el mateix. Avui en dia funciona molt bé per algo molt concret, no? Escolta, arregla'm això, no? O tinc un problema de velocitat aquí o allà, o tinc un bottleneck, pam, 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 però... Però, hosti, quan ja tens allò que és insostenible...
Ja, igual amb local ets molt valent, però no vols Vive Coding, l'agència tributària, saps? Vull dir, ara... No?
Bueno, jo ja sé de gent que està fent la declaració de renta directament, 100% a mi, saps?
Ah, no, jo em refereixo al codi de l'agència tributària itself.
Seria millor, sí. O sigui, no pot ser pitjor que el que ja tenen, sí, aleshores... Sí, vull dir,
però això no tinc
cas...
cap dubte que això està passant. O sigui, teniu algun dubte de que les grans consultores no estan fent servir intel·ligència artificial per estalviar costos per fer els projectes per l'administració? Hosti, està claríssim que sí.
Jo crec que no són suficientment intel·ligents com per fer-ho. Vull dir, perquè jo he estat en una, saps?
Però una cosa és que la corporació en si no ho sigui, però tu, jo sí que et veig com una persona intel·ligent. I la gent d'allà, o sigui, si alguna cosa som els humans, som...
Vagos.
No, els enginyers, no? O els enginyers informàtics.
Còmodes.
Sí.
Escolta, pragmàtics.
Ai, curigua. Pragmàtic, perquè estic treballant aquí, en aquesta empresa que no m'agrada... No? O sí, no? però bueno, i per una gent que no m'interessa gens, sí. Pues, i que a més demà em vaig, pues, escolta, fot-li i acabo el tiquet
tota,
i ja està.
Parxes tota la vida, copy-paste de codi de tret d'Stack Overflow d'abans, avui en dia segurament és tap-tap-tap-tap-tap amb curso,
sí. I Vive Commit, no?
Vive Committing, sí, no, però ja
això,
ho he sentit.
Però
sí.
Això jo crec que serà... de fet ja ho és ara el tema.
Sí.
Però d'aquí uns anys, menys.
Però
un
si
any,
tu dius que d'aquí uns anys ens trobarem la merda que estem generant ara, no?
A no ser que les LLMs o els sistemes agèntics siguin... hagin evolucionat a la suficient velocitat com per arreglar el que estem fent ara. Clar, ens estem imaginant que no ho podran arreglar, però potser sí.
Jo crec que sí. Vinga, tornem a tirar. És que temes d'ahir tenim molt bé. Mira, amb sort, mira, aquí, encara
hi ha.
Encara hi ha, perfecte. Perquè el Marc tenia una pregunta per tu de temes d'ahir.
Quina era?
Una de les que m'has passat per WhatsApp.
Ai, ara no me'n recordo.
Quin és el teu text tag d'ahir?
Ai, és el text tag d'ahir, és veritat. Clar. Sí, perdó.
Quines són les teves eines?
Sí, però ja ho ha mencionat, ha dit Codex...
Bueno,
ja
no, Cursor...
Sí, però no només per codi, fora de codi també fa servir... No?
Sí, ChatGPT i poca cosa més. Bueno, com es diu? Comet. Faig servir Comet. Però només... Però jo de busca'm el código de descuento.
Sí,
només.
No, és el només.
No, i un viatge a París que vam fer amb la família, allà vaig posar... Busca'm les entrades per la Torre Eiffel i no li vaig donar permís perquè me les comprés, però sí que perquè és un tema que, segons el dia, doncs n'hi ha una hora o una altra hora, no? I que em busqués la millor per tal, i això sí que m'ho va fer.
Jo ja, allò dels codis de descomptes, que és tan...
No funciona cap, ja no funciona cap.
Bueno, no funciona cap?
No, a mi no m'ha funcionat.
A mi sí, però jo compro pocs llocs, però els 3 o 4... A veure, sí, a Amazon segur que no funciona, però allà no ho provo, perquè compro molt poc a Amazon, però sí que és veritat que e-commerce més petitons sí que hi ha, perquè sempre tenen un blog, una newsletter que algú ha publicat, algú a social media, sempre hi ha... Les startups fan més promocions. Potser un negoci més tradicional potser no en té tant, però en aquest cas...
A mi últimament ja no m'està funcionant res.
No?
Últimament. Jo diria perquè ja ho hem vist, no? I al final...
T'han pillat. Aquest tio estava abusant del sistema, no? És igual que diuen, si tu demanes un retorn a Amazon, és tan ineficient per ells un retorn que diran que sí sense preguntes. A la que ja vegen que fas 10 retorns a la setmana, probablement ja posen un flag allà i diuen, aquest tio és...
És un caladura.
És un d'això. Doncs molt bé, pots tornar...
Sí, perquè...
Sí, perquè ara hem de canviar d'aquí.
Estaves en el mateix cantó.
Mare meva. A veure si tenim sort. Mira, tenia la pregunta de convidat anterior. És curiositat, perquè dic, només hi havia dos possibilitats de caure-hi. Tres. De les de suerte només hi ha tres.
Que és la pregunta de...
L'Anna Gené.
D'Anna Gené.
Molt bé.
Hola, Marc. Què creus que hauria de fer Catalunya per tal de ser líder en el teu sector? Moltes gràcies.
Molt bé. Pregunta patriòtica,
Pregunta patriòtica. Sí. I
després respon si tu creus que series un bon polític, també, per respondre aquesta pregunta.
Jo crec que... Hòstia, és que ho estem fent...
No diguis tot malament, sisplau, perquè...
Sí.
Ho anava a dir, Ho anava a dir, és que anava a dir tot malament.
No, és que per fer-ho bé en el nostre sector ho hauríem de fer molt malament amb altres coses, crec. Si ens posem d'exemple als Estats Units, que tradicionalment ho ha fet bé en aquest sector,
sí. Hi
ha moltes coses que estan molt malament. I ara, no, si ens fixem... Tecnofeixistes, no?
Sí.
Les que estan se'n parla.
Bé.
Realment, per fer-ho molt bé, o el punt final, no? Acabaria aquí. I, és una convicció meva. M'agrada sempre molt el sector tecnològic, tecnologia, vist d'això. Ho visc, a més, amb passió, però veig que el punt final... va aquí a la congregació de molts diners a molt poques persones.
Persones dolentes, per convicció.
Bueno, és que les persones no té per què ser dolentes, però és que les persones amb molt de poder acostumen a centrar-se en els seus propis interessos. Aleshores, jo crec que no aconseguirem ser... Podem avançar, evidentment, però si volguéssim... La pregunta és...
Jo penso com que el sistema propi, el nostre, vull dir, el sistema com de molta protecció social mític europeu, ja posa pals a les rodes perquè això passi. És a dir, no sortirà d'aquí el següent tecnofeudalista, perquè el sistema no crec que li permeti. O sigui, jo crec que ja posen pals a les rodes perquè això no passi.
És que, clar, quina seria la persona més propera a ser un tecnofeudalista a Espanya? Què seria? Martin Varsavsky, potser, O què?
Bueno, però per les últimes...
Perquè s'ha de dones de Vox.
Anem a posar-ho... sense tant...
Podria estar a la llista Epstein perfectament.
Amb menys clau política. Anem a posar-ho. Qui és la persona que més s'ha desenvolupat i més ha triomfat dintre d'aquest sector? Sense mirar els colors. És a dir, des d'un punt de vista agnòstic. Qui seria com el Fernando Alonso de la tecnologia?
Aquí a Espanya?
Sí. O el Rafa Nadal de la tecnologia.
Ha respirat molt profund, perquè surten noms i que no m'agraden.
No importa que no ens agradi. O sigui, qui podíem exportar al món com dir, mira, aquest és l'orgull nacional d'aquest sector? Jo crec que és una pregunta molt legítima.
Sí.
Ja està, Chema Alonso.
Bueno,
no.
Jo he fet deixar la pregunta.
No, però tenim gent molt bona, i això és un fet, el que... el que no tenim és grans empresaris del món de la tecnologia. Però perquè el sistema tampoc...
Aquí vaig, és que el sistema no ajuda. És a dir, possiblement, si hagués tingut un sistema que els hagués recolzat i els hagués impulsat cap a dalt, igual que ha passat als Estats Units, i els hagués posat el capital i els recursos perquè haguessin pogut créixer, possiblement ara tindries aquí un petit Elon Musk català. Però no el tens perquè el propi sistema és que ja no et deixa. O sigui, el sistema, vull dir que... I que, escolta, pot semblar més bé o més malament, però vull dir, aquí mirem més a baix perquè els de sota no caiguin molt cap a sota, que no pas amunt perquè els de dalt vagin fins a dalt de tot, però bueno, és una realitat, no passa res el sistema que tenim.
Bueno, que també algunes empreses que s'han creat aquí que han estat referents també han estat una miqueta exemple de picaresca, eh? Vull dir, has passat per Softonic i podríem parlar largo i tendido d'això,
eh?
Però
tu has posat molt mal al món, eh?
Tu has posat... Sí. Softonic ha posat molt mal al món.
Sí,
eh? Vull dir que hi ha altres empreses aquestes que han acabat molt... Hi ha molta més això de diversos fraus, no? De gent que, hòstia, havia creat una cosa i en realitat va mentir, no sé què... Vull dir noms per evitar problemes aquí, no? Però molta especulació, molt empresa que s'ha inflat o que van dir que s'havia venut per no sé quants milions d'euros, després no ha estat així...
Però saps què passa? Bueno. Que com que ho vivim de prop i coneixem, sí, sabem el que hi ha, però allà també passen aquestes merdes.
Sí, i tant. I el que passa és que tens les que sí que ho fan bé o diferent, que són tan grans i que acaben esdevenint una gran tecnològica, que eclipsen. En canvi, aquí el que t'eclipsa és la que ho ha fet malament. Saps? Aleshores, jo crec que és una miqueta de diferència.
Per mi la conclusió seria...
No, no tenim el Fernando Alonso,
no
seré
un bon polític. Està bé, el punt, o sigui, ni tan a baix com estem ara, que tampoc estem tan a baix, ojo,
no.
però tampoc cal arribar a l'extrem dels Estats Units, on la situació et porta a el que tenen ara. Això no, per mi no és una bona solució.
Molt bé. Marc, crec que tenim temps de fer-ne...
Una més.
A veure? Hòstia, a veure? Nou.
Quasi te'n vas a la càrcel, eh? Quasi te'n vas a la càrcel.
A més, l'única que no tenia preparada és el pel què fem si caus a la presó.
És veritat, millor.
T'has saltat tot aquell carrer, en realitat. O sigui, tot aquesta d'això era
mines,
Epstein,
eh?
Files. Has caigut a l'única que no anava d'Epstein, que era la pregunta de l'Anna.
I l'Àlex tenia moltes ganes de seguir parlant dels Epstein Files. Mare perquè és com el seu joguet del mes.
A casa estem amb el... Bueno, és igual, no conspira, no? Home. Ho deixarem aquí, però jo crec que donaria per fer un podcast per separat, en paral·lel, saps? Vull dir, s'hauria de dir foc a tot.
Hauries de portar la Judit de convidada.
Sí, i tant, sí. Però aleshores no podria durar una hora el podcast, hauria de ser quatre, i sí que aleshores aquí sí que ens portarem el... Que m'ha dit que, a part de que ens està escoltant ara, que ens farà els barrets de paper de plata per tu i a mi, per com volíem fer la secció de barret de paper de plata. Aquella última secció era tech hiring, val? I una de les preguntes que jo tenia per tu, perquè... No hem tingut encara gent que porti el tema de Fractional al títol de LinkedIn. Fractional, en realitat, és per gent que no vol pagar-te el sou complet? O com et dediques a ser Fractional?
Fractional és a temps parcial, que algú necessita...
Però és com molt sofisticat, no? Que tu dius part-time CTO, dius Fractional.
Sí, però això és com el cortado, no? I el latte, doncs, home, fos guapo, no?
No, perquè és com se li diu ara. I realment... És que m'ho vaig copiar.
I posa
No és pel premi, més perquè hi havia... o sigui, quan es busca per Fractional.
Val.
Les empreses que saben d'això busquen per Fractional. O sigui, si tu no tens el Fractional, no et troben.
Hi ha demanda d'això? Perquè el Marc i jo ens preguntàvem, pots viure de Fractional i d'Advisor?
És més xarxa de contactes que altra cosa. Però vinga, ho has de buscar.
Avui en dia t'ho has de buscar. Et pots fraccionar més que un? És a dir... fins a quan et pots fraccionar? És a dir, pots fer molts terços? Fins a dir, escolta, jo m'he fraccionat...
Si són molt tècnics, jo diria que no. No per la... O sigui, el meu intel·lecte no ho permet fer molts tècnics. Però si són d'advisor, sí.
Val. De quants estaríem parlant, més o menys?
Els que hi ha a LinkedIn, quants n'hi ha?
Tu en tens actius 5 o 6, em sembla que tenies?
Sí, doncs algun menys, perquè algun ja no està actiu, o sigui que algun menys.
Vale. I aleshores entenc que són pagats, però sí que jo, per la part d'Advisor, jo Fractional no ho conec, però Advisor sí que moltes vegades és, no, és amb equity només, o pots fer un híbrid que és participació i sou.
Sí, jo he cremat les mans amb tot, en el món de les startups, o sigui, amb tot vull dir, des de, bueno, sé que alguna vegada t'has sentit dir que tu no creies en les stock options, jo ja me les he cremat també amb això.
Sí.
Em vaig comprar una moto amb el que em van donar Softonic.
Val.
No una casa, com
m'imagina. Bueno, però t'has pogut comprar alguna
cosa. És un cas d'èxit, eh? Sí, vull dir que no se n'han vist gaires d'aquests. Hi ha molta gent que ha tingut que pagar hisenda abans de tenir-les, saps?
Que se sàpiga, no? Clar. Que és important que sàpiga. Això és tot fum. O sigui,
clar, per això.
Ens vivim a... emmirallats per el que passa als Estats Units en alguna empresa, no? Però és que realment és tot... està tot podrit. Però bueno, què dèiem?
No, que de manera efectiva, o sigui, quan pots dividir i si estan pagats o no, i o si n'hi ha alguns que són només en participació.
Algunes vegades passa... Hi ha un problema amb treballar amb startups, que és sí. Que... el cash, a vegades...
Sobretot amb early stage, això és el que anava a preguntar. Ah,
és molt guai, o sigui, és que d'acord em tira ajudar a early stage, no? I a més em tinc molt a aportar, però realment són empreses que potser demà se'n van al garete. Aleshores diuen, bueno, però paguem accions. Bueno, però aquestes accions... Ja tornem a estar amb el tema de les stock options, no? O stock, directament. Aleshores és un tema delicat. Prefereixo els diners en mà, la veritat.
Sí, jo ho entenc perquè, de fet, jo he estat en la posició d'haver tingut alguna d'aquestes propostes i dius, si només és amb participacions, no, amb stock options, tens més propostes. Perquè tothom s'ho pot permetre, tothom et pot donar un 0,5% de no res o un 1% de no res perquè siguis advisor o conseller. En canvi, quan tu els dius ja, però jo vull que tu et piqui una mica perquè si no et pica, no valoraràs les meves hores i allò no tindrà fons. D'alguna manera tu li has de posar un fre, de dir doncs la meitat del que acordem, o sigui, si fem 5 hores a la setmana o 5 hores al mes, dues són pagades a raó de 200 euros l'hora i les altres són en participacions. Per què? Perquè és que si no, abusaran d'aquestes hores i no tenen tant. Quan tu poses una miqueta de comptador, també filtres una miqueta la intenció de si aquella startup realment et vol a tu o li serveix qualsevol persona. Vale?
Sí, correcte. Però fixa't que el més car realment són les accions, al final.
Si surt bé, sí.
Si surt bé.
Però la majoria de cops no surt bé, per tant el risc és calculat.
Bueno, però també tenir gent en el teu... no diria el board, però sí tenir...
el cap table.
Tenir molta gent al cap table també és un problema.
Però és un problema pel tu de futur.
Sí, sí, clar.
Sí, és una pilota endavant, això.
És una pilota endavant.
Però bueno, que
en tota regla.
Que és interessant com funciona el tema.
De fet, bueno, ara que has mencionat tot el tema aquest de que has tingut males experiències, no? El tema de stock options i tot això, i m'agrada preguntar sempre quina és la major cagada que has tingut i quanta pasta t'ha costat. Per anar tancant, ens queden un parell de minutets.
Hòstia, aquesta pregunta...
pot ser tècnica, però també pot ser de inversions, o pot ser de...
no,
financera.
No, serà... us explicaré la que vaig viure pitjor. No vol dir que siguin molts diners, ni que sigui, però la cagada pitjor que se'm va gelar la sang va ser el dia... fa molts, molts anys, va ser el dia que volia copiar un disc dur de molts gigas, ple fins a rebentar, a un altre, i vaig posar els dos a la màquina i em vaig equivocar quin era l'A i quin era el B i vaig fer i se'm va borrar tot. Això és la pitjor... després he repetit d'aquestes, no? Perquè l'home...
s'ha posat la pell de gallina. És que he viscut algo similar jo.
aquestes cagades les he anat repetint. Això va ser a nivell personal, però a nivell professional també m'han passat aquestes cagades. Però la que pitjor vaig viure va ser a nivell personal aquesta cagada. I això, evidentment, doncs allà hi havia tot. Tot és tot. A nivell de... tot.
Jo me'n recordo, de fet, i aquesta l'havia explicat en un dia que vam parlar amb el Marc, que parlàvem del tema de backups o alguna cosa, que jo tenia un disc dur on tenia tota la meva música digital completament legalment adquirida, aleshores la tenia allà, un backup, vaig a comprar un disc dur d'aquests encriptats, perquè té més capacitat, és més ràpid, no sé què, i en allò que no sé què collons vaig fer, que traient el cable, es va trencar el capçal, i aleshores l'has cagat. I allà tot ho tenia tot allà, ja no ho tenia, i és on... bueno, vaig perdre-ho tot, i a més, el Marc ho sap, que això ho teníeu compartit, que és persona extremadament metòdica, o ho era, quan baixava la música,
amb
les caràtules, amb el Music Brains, el Picasso, no me'n recordo, que era el de els tags i tot això, ho tenia tot, tio. I ho vaig fer dos cops, i ho vaig perdre dos cops. I el tercer vaig dir Spotify. Però bueno.
El DJ, que recomani coses.
No, el DJ no el farem servir, però bueno, el mirarem una altra cara, sabent que és una tecnologia amb la que, igual, indirectament va estar involucrat el Marc. Doncs, escolta, Marc, ens hem quedat sense temps, ha passat volant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.